Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 10 de setembre, el dia en què sabem que Tarragona ja té la seva primera geganta inclusiva. És la Frida, un nou element festiu de la ciutat que podran portar persones en cadira de rodes, sordes o cegues. Els més de 3 metres de la Frida no són un símbol sense importància, són una manera de dir ben alt que tots tenim capacitats diferents i una bona manera de normalitzar que puguis ser o pensar diferent. Perquè en ser o pensar diferent, senyores i senyors, no hi ha cap mal, i més d'un hauria de fer l'exercici de respectar els altres, encara que no hi estigui d'acord o siguin diferents a tu. Avui al programa repassarem l'actualitat. Els parlarem també de la reclamació que fan els veïns i veïnes de la Ribera d'Ebre per un accés digne a internet. És dilluns, saben que tenim cita també amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una agafarem la Nacional 240, avui amb el Ricard Álvarez, com fem sempre, i amb els convidats del dia per parlar de l'inici de curs i de nous mètodes d'aprenentatge. En la darrera mitja hora de programa anirem també de vins i avui els descobrirem el celler del Cesc, de Nulles. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter del programa @copetarragona, també a través del nostre WhatsApp 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i és molt fàcil, siguin on siguin, que ens escoltin a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, doncs obrim el bloc informatiu, com sempre, a Maria de Serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Encara tenim certa nuvolositat a les comarques de Tarragona. Mica en mica aniran obrint-se clarianes a la tarda, però encara hi esperem ruixats i tempestes. Poden ser bastant forts i persistents, encara amb avisos al litoral i prelitoral fins a la tarda, per pluges intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui no variem molt les temperatures. Tornarem a tenir màximes d'uns 28 graus, tant a Tarragona com a Reus o al Vendrell, a Tortó a màximes de 29, a Gandesa de fins a 26 graus. Demà dimarts esperem ja una diada assolellada, cel molt clar tot el dia, amb intervals de núvols alts i prou, i les temperatures màximes pujaran un palet més. Les mínimes no canviaran.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Normalitat a les carreteres, però alguns problemes aquest matí a les línies R15 i R14 de Rodalies. L'avaria d'un tren de mercaderies i també d'un tren que cobreix el tram Barcelona-Ribarroja d'Ebre provoquen incidències i retards des de les 9 del matí. Des de Renfe han habilitat de manera especial un trajecte per carretera des de Sant Vicenç de Calders per cobrir aquest recorregut afectat. Aquesta setmana arrenca el curs escolar a Tarragona. El Camp de Tarragona ho farà amb 153.800 alumnes, un increment d'un miler d'alumnes a secundària i la disminució d'un miler a infantil i primària. A les Terres de l'Ebre dimecres començaran el curs 27.000 alumnes, això és mig miler més que el curs anterior. La demarcació té uns 300 centres educatius, dels quals 11 estan totalment ubicats en mòduls prefabricats. L'Institut Martí Franquès de Tarragona instal·larà mòduls prefabricats per encabir 8 línies de primera d'ESO i així absorbir la major demanda d'alumnat. El director territorial d'ensenyament, Jean-Marc Segarra, ha remarcat que és només una mesura provisional, per un any.
El que s'ha fet al Martí Franquès és només per un any. És a dir, s'havia de fer i punt. Hi haurà 8 grups de primer d'ESO, l'únic de Catalunya. A Catalunya màxim són 6 línies, Martí Franquès tindrà 8, però ja ens hem emplaçat amb l'Ajuntament de buscar aquesta solució per arreglar aquest problema que durarà com a mínim de 4 o 5 anys. Idees claus. No demonitzar els prefabricats. No és el mateix un prefabricat de fa 20 anys a ara. Per tant, estan, a vegades, malauradament, estan molt més arreglats que segons quines aules que tenim a la nostra demarcació, però no vol dir, atenció, que estic defensant els mòduls. Atenció, quan fa falta s'han de tenir.
Entre els projectes pendents d'adjudicació imminent hi ha els instituts dels Pallaresos i de Roda de Barà, també les escoles Teresa Godes i Domènec de la Juncosa de Montmell i l'escola de Maspujols, que estan aturats ara mateix. Com a prioritat, també a Tarragona es marca l'escola de Vila-rodona. A les Terres de l'Ebre es manté la baixada en el padró des de 2010 per la davallada de la natalitat, tot i que de moment això no compromet el futur de cap centre de la zona a curt termini. A hores d'ara, el departament no sap si els 28 alumnes de l'escola del Godall, al Montsià, podran començar les classes amb normalitat al seu centre o si ho hauran de fer en un emplaçament alternatiu acordat amb l'Ajuntament. L'edifici de l'escola està ubicada parcialment sobre terrenys argilosos i presenta algunes esquerdes que s'haurien eixamplat durant aquest estiu. Està previst que avui tècnics municipals i del departament prenguin una decisió al respecte. La directora territorial d'ensenyament a les Terres de l'Ebre és Montserrat Perelló.
És senzillament per precaució, perquè han aparegut, sembla ser que s'han fet un pèl més gran aquest estiu. I també ens diuen que segurament és a causa d'aquestes pluges tan irregulars que han tingut durant aquest any, molt, molt fortes o en moments donats. Dilluns, a veure, la decisió que es pren, a més, és de limitar una part del col·legi, també, només.
Entre les obres importants d'aquest curs a les Terres de l'Ebre hi ha la renovació de l'escola de Portrodó, a Campredó, que ja està a punt. A l'octubre arrencarà la remodelació integral de l'escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre, una demanda històrica de la comunitat educativa. I precisament fa una estona hem sabut que els alumnes dels instituts de Reus tindran autobús gratuït entre el 17 i el 21 de setembre per anar i tornar de classe. Podran fer-ho a través de l'APP de Reus Transport o a través de codis QR que se'ls facilitarà a l'escola. És una iniciativa de Reus Transport que vol promoure l'ús del transport públic. I canviem de qüestió. Aquest cap de setmana la muralla romana de Tarragona ha tornat a aparèixer plena de llaços grocs. L'Ajuntament els ha tornat a retirar i recorda que es podria malmetre un espai Patrimoni Mundial de la Humanitat. Recordem que el consistori ja va retirar els símbols en dues ocasions durant el mes d'agost. I atenció, aquesta també a Tarragona han ingressat a presó dos lladres multireincidents per un robatori a l'interior de cotxes a la ciutat. Els detinguts són dos homes de 24 i 26 anys, veïns de Tarragona i Valls, i atenció, acumulen 79 antecedents policials. La investigació continua oberta i no es descarta relacionar els dos detinguts amb altres fets similars comesos en les darreres setmanes. Tots i 27, canviem d'assumpte. Les festes de l'arròs de Deltebre han mostrat i revifat l'essència d'aquesta tradició de la sega de l'arròs a la finca de la Bombita, un dels arrossars del Delta de l'Ebre aquest diumenge. Centenars de persones han après com es segava, es batia, es ventava i s'ensacava l'arròs mig segle enrere de la mà de vells plantadors i de segadors del Delta. Segons l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, les festes superen el seu àmbit territorial.
Durant aquests propers anys encara volem evolucionar encara més aquesta transformació de les festes de l'arròs en unes verdaderes festes de tradició i de referència a nivell de tot el país. Avui, les festes de Deltebre, les festes de l'arròs de Deltebre, surten de la correlació pròpia del territori. Se'n van a la referència de tot el que seria una activitat de país, que marca de la tradició i de l'essència la seva forma de ser, el seu caràcter i la seva identitat. I això és les festes de l'arròs.
I una bona notícia també en plana cultural, Falset ha inaugurat per fi el Museu Comarcal del Castell després d'anys de reivindicacions. Des de la posada en marxa del Centre d'Estudis Falsetans l'any 65, l'associació havia volgut materialitzar aquest equipament. Ha estat ara, el 2018, quan ja és una realitat. Es tracta de dues plantes dedicades a la mort, a la prehistòria, el plom i el comerç marítim en temps dels ibers i els romans, el naixement de Falset i l'edat mitjana i els temps de guerra en l'època moderna. A més, també s'ha inaugurat una exposició temporal que repassa la història del museu des del seu orígens amb figures com l'intel·lectual i periodista Salvador Estremifà. La previsió és que aquest nou museu de Falset rebi entre 7.000 i 8.000 visitants l'any. L'alcalde de la localitat és Jaume Domènec.
Que bàsicament aplegarà doncs, la història de Falset, però també entroncarà amb la comarca, per tant és transversal, no amb peces solament del centre d'estudi, sinó són també peces que també hem anat a buscar a altres museus, a museus que estan dirigits per la Generalitat i ja estem de comú acord amb ells. I bueno, també es donarà força informació de tot el que, perquè el nom ho diu, no? És museu comarcal, per tant donarem informació puntual de tot el que podem trobar a la comarca.
El museu encara té pendent una segona fase per completar la museïtzació i s'incorporarà una exposició dedicada a la Guerra Civil i a la geologia i s'instal·laria a la tercera planta del castell. Arribem a 2:15 i els expliquem que la Colla Jove dels Xiquets de Valls obrirà la jornada de diumenge del 27è concurs de castells que es farà el 7 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça. Els nens del Vendrell seran els encarregats d'obrir la plaça dissabte. D'altra banda, diumenge 30 de setembre a Torredembarra hi actuaran 11 colles i en aquesta ocasió seran els castellers del Poble Sec els primers en actuar. I acabem la repassada a la informació amb les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada: llegan a Tarragona los refuerzos policiales para la diada. Al Reus Digital diuen: Reus internalitzarà el servei de control de la població de coloms. I al Tarragona Digital llegim que polítics i societat civil tarragonina opinen sobre l'11S i el futur del país. Al Tarragona 21 arriben efectius de la policia espanyola a Salou i Vilaseca per la diada i l'aniversari de l'1 d'octubre. I en la mateixa línia, també avui en portada al diari Més, el reforç de la policia espanyola per la diada es desplega a Tarragona. Són les 12:31 minuts, ens n'aturem dos per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope Tarragona.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de Cope.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en Cope Más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en Cope.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ja més temes sobre la taula, avui al programa ens fixem en una iniciativa que ha nascut a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una plataforma que vol impulsar un accés digne a internet a la zona de la Ribera d'Ebre. Es diu Ens toquen la fibra i en parlem avui amb un dels seus impulsors, és el Ferran Reyes. Ferran, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, explica'ns com i per què neix aquesta iniciativa. A veure.
Bueno, des de fa uns anys a la comarca de la Ribera d'Ebre estem patint la manca d'accés digne a internet, no? I ens trobem amb persones que voldrien doncs vindre el dijous i treballar des de casa o treballar directament des del poble o empreses que es dediquen cada cop més a l'economia digital i que es veuen incapacitades per poder treballar a la comarca, no? I ens veiem forçats a sortir.
Vosaltres, de fet, parleu d'abandonament, literalment, de la Generalitat en aquesta qüestió a la zona de la Ribera d'Ebre.
Sí, de fet, el pla era que la fibra de la Xoc, que és la fibra de la Generalitat, passés per tota la Ribera d'Ebre i d'això ja estem parlant de fa molts anys i mai es va fer efectiu el pla, no? I ara doncs, ens trobem a la situació de que la fibra de la Generalitat arriba fins a Móra d'Ebre, la capital, i després s'ha desplegat una segona fibra de la Generalitat, que la gestiona Telefònica, però que és una en la qual s'està incomplint un contracte entre Telefònica i la Generalitat perquè aquesta fibra es pugui ser accessible a totes les empreses, ajuntaments i persones que vulguin accedir a ella.
Mm-hmm. Com tu dius, això fa que compliqui força, no?, el dia a dia, per exemple, això, com tu deies, treballar des de casa, des de buscar feina, des de fer consultes habituals, no?, una cosa que ara tenim tan, no?, tan incorporat, sí, sí, tots nosaltres, que des d'alguns punts d'aquesta zona, des de casa, per exemple, no tinguis una bona connexió, avui en dia estàs una mica perdut, no?, així parlant planerament.
Sí, sí. Estem parlant de que ara mateix tenim 36 entitats de la Ribera d'Ebre, des d'empreses, col·lectius, associacions, etcètera, que han signat el manifest i que es veuen afectades en el dia a dia. Hem recollit una sèrie de testimonis d'empreses que realment ells comenten que són menys competitives perquè no poden, no tenen les mateixes oportunitats que la resta d'empreses i del territori, no?
Clar.
I amb les persones passa el mateix, no? Estem parlant de que cada cop la tendència és, doncs, en temes com l'administració digital o la teleassistència mèdica, i nosaltres ens estem quedant endarrere quan s'està avançant. I estem parlant també d'un tema que és l'èxode rural.
Mm-hmm.
Vull dir, tota aquesta gent que marxa de les comarques de Terres de l'Ebre, no?, i d'altres zones de Catalunya, estan marxant ara cap a la ciutat, i això provoca un gran problema als pobles on es queda la població envellida.
Clar, és que hem de ser conscients de la situació en una societat que, a més, cada cop fomenta més que ho facis tot online i de manera virtual, no? O sigui, que té gràcia la cosa. Escolta, explica'm una mica què és el que proposeu vosaltres, perquè heu engegat una campanya, perquè tots ens hi puguem sumar. Ara et demano com han anat aquests primers dies i com ens hi podem sumar, però què és el que demaneu, perquè crec que la primera petició és, d'entrada, que es creï una taula de feina, no?, per posar-se ja a treballar, com més aviat millor.
Exacte. Nosaltres el que demanem és que tots els ajuntaments de la Ribera, s'ajuntin en una taula per començar a parlar dels següents passos, no? Per una banda, reclamar a la Generalitat l'accés a la xarxa oberta de Catalunya i a l'Axocat, en general, a tota la comarca, i però per l'altra continuar un treball d'anàlisi i de desplegament de fibra òptica mancomunada a la Ribera d'Ebre, com ja està fent altres comarques com la Garrotxa.
Sí, sí, aquí ja funciona, és un model en el que us podeu fixar. Sé que hi ha ajuntaments que ja s'han posat del vostre costat, diguéssim, en aquest sentit. Per tant, és viable. Què falta perquè això sigui una realitat?
Justament fa cosa d'una hora hem rebut l'adhesió de l'Ajuntament d'Ascó.
Perfecte.
Comptem també amb l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, amb l'Ajuntament de Bovera, que no és part de la Ribera d'Ebre, però que és un municipi adjacent, i tenim constància de que dos ajuntaments més tenen interès en adherir-se. Uh-huh. Un cop s'hagin adherit cada cop més ajuntaments, el que es farà serà una... Bueno, s'ha de parlar també amb el Consell Comarcal, i el que es farà serà una crida, no?, a que es trobin tots els ajuntaments al Consell Comarcal o a una entitat que els pugui aglutinar, com podria ser un consorci, per exemple, el Consorci de Medi Ambient i Residus, i es comenci a treballar a porta oberta, és a dir, que qualsevol persona de la comarca pugui accedir també a aquestes reunions, a portar a terme tots els punts del manifest, que són quatre, no?, que és el que dèiem abans, de la creació d'aquesta taula i l'estudi i desplegament d'una xarxa de fibra òptica pública i mancomunada.
Uh-huh. Aquesta taula també dieu que s'hauria de crear, no?, i posar també un termini, no?, abans de les eleccions de 2019, que venen al maig, no?, més o menys.
Uh-huh.
Clar, vull dir, és a dir, que no quedi només en paraules, sinó posem-nos terminis i a treballar seriosament en això.
Exacte. Nosaltres volem que aquesta taula es faci abans de les eleccions, i que no caigui en una promesa, no?, no, ja ho farem a les properes, no?
Clar.
Volem que es faci ja, i que a la vegada volem també pressionar perquè surti als programes electorals de tots els municipis aquesta sensibilitat, que hem demostrat amb quasi 300 signatures de persones i entitats de la Ribera que amb 48 hores que hi ha interès.
Ah, t'anava a preguntar, perquè crec que començava la campanya d'adhesions dijous de la setmana passada i em dius que ja aneu per 300, o sigui que déu-n'hi-do, bon ritme, perquè us havíeu marcat un miler en un mes, o sigui que no aneu malament, eh?
Sí, ja anem bastant bé. A veure si continua la marxa.
Esperem que sí. És important, evidentment, que les institucions, no?, ajuntaments, no?, i institucions del territori s'hi sumin, també els particulars, i no cal que siguin veïns de la zona, no?, evidentment. Per tant, com ens hi podem sumar si ara algú s'està assabentant a través d'aquesta entrevista de la iniciativa, Ferran?
Bàsicament, ens interessa sobretot les adhesions de persones de la comarca.
Sí,
no?
Sí, clar, evidentment són els principals interessats, però vull dir com a...
Però tota assignatura és benvinguda, perquè és una sensibilitat que no només afecta els Berguedà, sinó que afecta tot el país, podríem dir, perquè hi ha moltes més zones que pateixen aquest problema.
Sí.
I si es vol signar, s'ha d'accedir a la pàgina enstoquenlafibra.cat, i a clicar on signa el manifest, i allà hi ha un formulari per persones i un formulari per empreses, associacions o institucions.
Perfecte, doncs ens toquen la fibra.cat, allà tenen a més tota la informació, poden llegir doncs, també aquest manifest, no? Aquestes reclamacions que es fan. Esperem, Ferran, que supereu aquestes 1.000 signatures que us heu proposat, però sobretot esperem que aquesta taula es concreti el més aviat possible. Quan hi hagi novetats o si no us fan cas, ens avises que tornem a parlar i toquem el crosstalk i com vingui, d'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies, Ferran, un plaer.
Un plaer. Adéu.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, doncs seguim amb més coses al programa. Saben que aquesta temporada, els dilluns, què toca a aquesta hora? Doncs parlar de vida sana, de nutrició, d'alimentació saludable, de plans d'alimentació saludable, que no de dietes, eh? Comencem a canviar el vocabulari també. I amb qui ho fem això? Doncs amb la nostra dietista nutricionista particular. No riguis, no, que és veritat.
És que estava dient des d'aquí que encara no m'escoltaves. Molt bé, així m'agrada. Plans d'alimentació, no dietes, deixem de fer dieta.
Ah, això mateix.
I canviem els nostres
hàbits. Sí, perquè té una connotació negativa, quan dius dieta.
Però arrufem el nas. No és perquè sigui negatiu. O sigui, la dieta és el patró alimentari d'una persona, d'un grup de persones. Vull dir que no té res a veure amb negativitat, però clar, quan parlem de dieta ja pensem en la restricció, en patiment, en no menjar el que ens agrada, en no disfrutar menjant...
I llavors, no és veritat. Clar, No és veritat. No. Per tant, saludem-la com cara. Adara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs? Què tal? Setmana. Tu pensaves que et donaria jo festa, que és pont avui per molta gent, però no. Jo vaig dir, ho sento.
Avui hem fet pont a la consulta, així que t'has aprofitat una mica de mi.
Jo vaig dir, ho sento, Adara, però programa n'hi ha, així que...
No perdonen, els nostres oients no perdonen.
No perdonen. Bueno, és veritat, perquè n'hi ha alguns que avui tindran pont i ens estaran escoltant, espero, però n'hi ha molts que treballant, eh? Que és igual.
No, sí. No, això, sí, sempre passa. Però d'aquí a finals d'any hi ha força ponts, eh? Jo estic
al·lucinada. No ho he mirat jo encara,
eh? Ah, posa't una espera en uns ponts.
Molt bé.
Crec que hi ha un també per novembre, sí, clar. I per desembre hi ha... Per desembre les vacances de Nadal les has de mirar.
Veus, és que això també...
Són molt profitoses per tothom. Mireu-ho si no ho heu mirat.
Mira, veus, ja m'has donat una alegria en aquest dilluns de que no hi ha ningú al carrer, però aquí estem alguns. Perquè jo sóc d'aquesta gent que no ho mire mai, jo m'ho trobo. Amb raó, i després no planifico res en condicions, no? Però és veritat.
A mi em passa igual.
Hi ha gent que és el primer que fa, no? Allò agafa el calendari i tatat.
Sí, això ho fan el mes de gener, que jo aquest any he dit, per l'any 2019 ho faré, però sempre ho hago.
Doncs què es pensaven? Que vindria la Dara avui amb un tema lleuger, perquè, clar, com que és aquest dia que és encara...
És una mica tontito.
La gent fins realment després de la diada no es posa en marxa. No, ella ja comença forta la
temporada. No, és que vinc amb un tema que jo crec que igual me guanyo un amic.
Bueno, doncs perquè està bé, polemitzem.
Sí, és molt polèmic, ha sigut molt polèmic. Bueno, de fet, va sortir la notícia aquest mes d'agost i va ser molt polèmica perquè parlaven d'un dels aliments que més de moda està, sobretot en el món de l'esport, que és l'oli de coco.
Ah,
parlem en prioritat, greix de coco.
No perquè, és oli de coco.
No, perquè l'oli, quan el fan... O sigui, el greix és sòlid a temperatura ambient. Nosaltres pensem en un greix vegetal o animal... Hem de pensar en una porció de greix que és sòlid a temperatura ambient, perquè el greix, la característica que té és que el tipus de greix, químicament, a nivell físic, doncs és sòlid. Llavors, amb temperatures una mica elevades, doncs es fon. Llavors, o amb temperatures elevades o, si no, amb processos químics que farà indústria alimentària per fer-los líquids i fer-los oli.
Ara ho expliquem, vale? Això.
Però perquè... si nosaltres veiem, el greix de coco és una pasta blanca, igual que el greix del porc o la mantega.
Clar. És que tu dius, ara, s'ha posat per diferents qüestions, no? Perquè hi ha alguns estudis que ara ens ho expliques, i també, no sé, pregunto, si és conseqüència això de que s'hagi posat una mica de moda l'oli de coco, és d'aquesta demonització que hi havia, no? Alguns casos amb motius, més que sustentat, diguéssim. L'oli de palma, per exemple, ara és com el dimoni, no?
Exacte, sí.
Que no dic que no ho sigui, atenció, no dic que sigui bo, però bueno.
Aquest any, jo diria que el boom ha sigut pel greix de palma, per l'oli de palma, m'han dit. També és greix, perquè la palma també té un greix saturat i per tant és sòlid també a temperatura ambient. Però bueno, això es podem englobar amb els olis, les organitzacions americanes, això li diuen els tropical oils, que són els greixos tropicals, que és coco, palma i cacau. Ai, aquests tres,
aquest ja vindrà.
Després
del de coco vindrà el de cacau. Però clar, ara és com l'oli de palma fora de la nostra dieta, no? Sempre que es pugui, perquè ja això... Si
a nivell també nutricional, perquè és molt saturat, i a nivell de biologia, perquè té un gran impacte en la destrucció de boscos i tot això, pues sí,
s'ha apartat, diguéssim, no? En molts casos. I ara estem com a més alerta. Llavors, ve el de coco, que jo li deia ara a la Dara quan m'ha dit avui, just abans d'entrar, el tema del que venia a parlar. Curiosament, m'hi he fixat que darrerament als supermercats, en alguns, sí que encara té com a més protagonisme aquest oli greix de coco.
Sí.
Ah, per què? Perquè l'han posat ara, com que el de palma és el dimoni, venem aquest, que a més coco sa. Tu veus coco i dius, això ha de ser bo.
És que sa, no? Amb la fruita aquella així obert, jo sempre m'imagino el tenderete. No té res a veure, són a més dos tipus de greixos molt similars a nivell d'estructura. Quan nosaltres pensem en un aliment, no hem d'imaginar que és només allò. O sigui, la matriu de l'aliment té molts tipus de components, i si és un aliment greixós, o majoritàriament greixós, hi ha molts tipus de greix allà dintre. O sigui, no hem d'imaginar que l'oli d'oliva és tot dintre l'oli d'oliva. No. Té diversos tipus de greixos. Doncs amb l'oli de coco, greix de coco, passa exactament el mateix. I amb el de palma també. Majoritàriament aquest tipus de greix són del tipus saturat, que ja n'hem parlat algunes vegades, que aquests saturats, faig una mica de recordatori, eren aquells que pujaven el colesterol dolent en sang, i que això es relacionava directament, i està molt demostrat, amb la malaltia cardiovascular, infarts, ictus, d'acord? Llavors, aquest tipus de greix s'ha d'evitar. I aquests tipus de greixos, justament, majoritàriament estan en tots aliments processats, brioixeria, pastisseria, etcètera, etcètera, no? Bueno, doncs és el que més se consumeix avui en dia, per desgràcia. Llavors, estem fent molt dolent l'oli de palma, i no ens estem fixant que l'oli de coco té unes característiques molt similars a nivell de composició. També és molt, molt saturat, molt saturat. El que passa que... aquest agost va ser com el boom, perquè una epidemiòloga de Harvard, que es diu Karin Mitchells, no sé com es pronuncia Mitchells per mi, al ser de Harvard l'escolten molt bé. Van fer com una explicació en una universitat d'Alemanya. Aquesta està penjada a YouTube, però no l'he entès perquè no parlo alemany, no l'entenc, però si l'he pogut llegir la traducció així en anglès i el que ha comentat la gent en espanyol, i sí que he pogut, transcriure-la, no? I el que deia bàsicament és que tallava de l'oli de coco com potencial, que és un verí potencial, que és un verí. I a veure, cal dir això de l'oli de coco? No cal. O sigui, des del punt de vista d'una nutricionista, des de la meva opinió, no cal diabolitzar el producte, ni molt menys, perquè a més no és un verí. Vull dir, no està demostrat que sigui un verí, ni que hi hagi dosis màximes, ni...
Científicament no és un verí.
Clar, i dic que és un verí, a més està com donant suport a tots aquests, entre cometes, xarlatans que el donen com de superaliment, un aliment que tampoc és un superaliment. Uh-huh. No? En plan, és que aquest epidemiòloga que té tant de prestigi també està enganyant, i és cert, també està enganyant, no és un verí. Però què podem saber i què ens diu la ciència sobre l'oli de coco? Pues el que comentava, ara la seva composició és molt saturada, molt, molt saturada, i no és bona per la salut. I em sap greu dir-ho. Jo deia que això m'acusaria problemes, no? I que el polèmic és que és veritat, no és bona per la salut perquè eleva el colesterol dolent en sang. No és bo. Per què hi ha una rama que diu que es vol oli de coco, sobretot en el món de la nutrició esportiva? I és que fa uns anys va sortir una investigadora que va fer doncs, un experiment amb l'oli de coco. L'oli de coco, hi ha un percentatge d'aquests greixos que no són... són saturats, però són que se'ls diuen greixos de cadena mitja. Mm-hmm. Vale? I s'ha demostrat que aquests greixos de cadena mitja es cremen més ràpid quan es fa activitat física. Si es cremen més ràpid, donen més energia.
Més energia.
Vale, molt bé. Partint d'aquesta base, si per exemple, un ultramaratonià ha de cremar molta energia durant un llarg període de temps, doncs menja més greixos de cadena curta i tindrà més disponibilitat energètica.
D'acord.
Vale? Forma part d'això. El cas és que, com que ho va fer amb oli de coco, és com que, vaig a menjar oli de coco perquè és molt bo per fer exercici. Res més lluny. La mateixa investigadora que va fer aquest estudi i que n'ha fet de següents respecte a tot això, assegura que l'oli de coco que va utilitzar és un oli 100% amb greixos de cadena mitja, que no és l'oli que ens trobarem en el...
Amiga.
No, perquè el greix de coco té d'un 13% a un 14% d'aquests greixos de cadena mitja. La resta no són de cadena mitja, no ens ajuden a fer exercici i, a més, eleven el colesterol dolent.
Són aquests saturats, no?
Clar, llavors, si trobéssim un oli de coco que fos 100% d'aquest tipus de greixos, doncs perfecte, per fer exercici, i llavors igual no hauríem de dir res. Però és que no és el cas, perquè en investigació es fan servir productes òptims per treure segons quins resultats, no? Per demostrar que segons quins resultats. Però no es poden extrapolar a la pràctica o al consum de la població. I era el cas. El que passa que, clar, i no vull quillar els periodistes...
Ah, està aquí rec tothom, senyor
sí,
i senyors.
Sí, aquí estem tots. Però sí que és veritat que si hi ha un titular que diu l'oli de coco ajuda a fer crema més calories més ràpid per fer exercici, no? I això només era com un 0,1% d'una conclusió una conclusió transformada, no? D'un estudi científic, però sí. No realment era la conclusió que s'havia de treure d'això, sinó la conclusió era que els àcids grassos de cadena mitja poden ajudar en l'exercici físic. Encara s'ha de demostrar i que encara s'està investigant aquest tema, eh? Però res més enllà. No tenia res a veure amb l'oli de coco. Però, clar, ja superbo per la salut, no? I no és així, no és així. Però se l'ha de tallar de verí? Tampoc. Sí que és veritat que l'oli de coco que té unes característiques organolèptiques molt bones per segons quins plats. Bueno, d'acord.
Clar, jo, per exemple, no l'he utilitzat mai. Vull dir, no sé, en realitat...
Bueno, l'he utilitzat per provar-lo, però més enllà d'això, la meva alimentació tampoc està, perquè...
Perquè l'utilitzem com un altre oli qualsevol?
Sí.
Sí?
Sobretot l'utilitzen, doncs, en cru. I jo, a més, si l'han d'utilitzar en cuinat, mai, perquè, a més, el saturat, tot i que té molta resistència a la temperatura, els greixos saturats, pot patir transformacions que encara el fan pitjor per la salut.
Ah, d'acord.
No explica més, perquè ja entrem en tema de química, però encara pot empitjorar més les seves conseqüències. El que passa que jo vinc a fer una reflexió, que és la mateixa que els hi faig als meus pacients, i és que nosaltres tenim un oli vegetal al costat de casa, que és boníssim i que s'ha demostrat que és molt beneficiós per la salut. Ric en omega-3, en omega-6, que és l'oli d'oliva o inclús l'oli de girassol. Per què hem d'anar a consumir olis que, a més, no formen part de la nostra cultura culinària i que, a més, no són bons per la salut?
Clar, no, si no té cap sentit. O sigui, és que si m'ho poses
així... Vull dir, és que justament visc en una població de que no tinc res més que l'oli de coco, com algunes, per exemple, de la Índia o malorientals. Però no és el nostre cas. I llavors, si nosaltres tenim aquí un valor afegit en quant a greixos, com per exemple els fruits secs, per què anem a utilitzar altres fonts de greixos que no són tan bones per la salut? Per cremar una mica més de calories? No, llavors anem a productes específics d'àcids grassos de cadena curta, que en trobem a tendes de nutrició esportiva. No cal utilitzar l'oli de coco per cuinar, si a llarg plaç pot tenir conseqüències negatives per la nostra salut.
Molt bé, per tant, hem d'estar alerta amb això, perquè el que dèiem, el que ens deia la Dara, s'ha posat com a molt de moda després de tota la polèmica amb l'oli de palma, etc. I això que hem dit de vegades amb les etiquetes bio, els productes, no?, bionatural.
Sí.
Clar, tu veus coco i dius, això ha de ser bo.
I
no? Atenció, perquè
ens donen gat per llebre. La composició no és bona. A més, va ser molt polèmic també l'any passat l'Associació Americana del Cor, que és una de les més prestigioses a nivell mundial, també es va ficar en contra, entre cometes. No en contra, però sí que deia que els havíem d'evitar. No? És d'aquells de l'ístit, engega'ls, no te'ls consumeixis. No? I ja va ser una mica polèmic. Després d'aquesta epidemiòloga que parla a Harvard, pues ja ha sigut com la gota que col molt basc i hi ha molta gent que se li ha llançat a la llogular. Ni una cosa ni l'altra, el consum ha de ser, bueno, si la persona escolleix consumir aquest producte, que sàpiga les conseqüències que pot tenir per la seva salut i que s'informi adequadament, sense més.
Això és importantíssim. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies. Jo crec que aquí, a banda de passar-nos-ho bé, aprenem coses cada setmana, que això és important. Mm. Per tant, també, escolta, si algú el fa servir, ens està escoltant ara, el fa servir habitualment per algun plat o el que sigui, ei, que ens ho diguin, ja saben, a través del Twitter, @copetarragona, el WhatsApp del programa o el correu electrònic, tarragona@cope.es. Volem escoltar també les seves opinions i saber-ne, potser ja, doncs, com tu dius, no? És com tot, vull dir, no vol dir que no estigui prohibit consumir-lo, potser, escolta, hi ha algun plat o alguna cosa d'altres, no?
Un consum ocasional, és com si, bueno, la mantega de poc també és molt saturada, diria.
Clar,
no la prohibeixis, però evidentment el seu consum ha de ser molt ocasional.
Ha de ser ocasional.
Pues, el mateix.
Molt bé, doncs hem après moltes coses. Adara, mil gràcies. Sé que avui tenies festa a la consulta.
No passa res, però ja jo disfruto anar, molt.
Aquí. Ja pots anar ara a gaudir del dia allà on vulguis, que és estupendo.
Mònica, penso això. Que em posaré a fer dietes, eh? Siguem realistes.
Bueno, sí. Mira, que, doncs mira, que em reconforte, si m'ho deixes dir. Mil gràcies per haver fet l'esforç avui de venir també. Ens veiem dilluns vinent.
Ens veiem dilluns vinent.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Anys d'informació.
40 anys de periodisme compromès.
40 anys al teu costat. El Periódico i Bombay Safir et conviden a l'exposició commemorativa del 40 aniversari del Periódico, del 13 de setembre al 14 d'octubre al Palau Robert de Barcelona.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs en pràcticament 3 minuts arribarem ja al punt de la una, tanquem aquesta primera hora de programa, però encara ens queden moltíssimes coses, eh? Sabem que de la una fins les dues encara hem d'agafar la Nacional 240, avui parlarem de l'inici de curs i de nous mètodes d'aprenentatge. Suposo que si són pares o mares, nens que comencen cursos nous aquest any, sempre hi ha aquesta inquietud, no? Aquests nervis previs, avui és dia de molts preparatius, també dies importants per als mestres, els ho preguntarem, que avui en tindrem aquí a l'estudi. Serà això a la 1:05 després del butlletí de notícies, però després encara anirem de vins avui fins a Nulles, o millor dit, Nulles vindrà cap aquí. Per tant, ens queden moltes històries per escoltar i per explicar des d'ara i fins les dues. Arribarem a la 1 amb música, com ho fem sempre, amb la nostra cançó del dia, i és que tal dia com avui, un 10 de setembre, avui fa anys, José Feliciano, fa 73.
Què serà, què serà, què serà, què serà de mi vida, què serà, si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos.
Doncs amb la música de José Feliciano arribarem al punt de la una. Per cert, ens poden enviar, si volen, notes de veu o escrites, les preferim de veu, al WhatsApp del programa, explicant-nos com estan vivint o preparant aquest inici de curs, que dimecres comencen ja les classes. Ja saben, el telèfon, el WhatsApp del programa és el 672-65-35-34, 672-65-35-34. WhatsApps o també a través de Twitter, @copetarragona.
Què serà? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé. Mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Menys d'un minut i arribem a la una. Ara les notícies i tornem en 5.
En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, asegura que no ha cometido ninguna irregularidad en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Dice además sentirse respaldada y que su caso no tiene nada que ver con el de otros. Insiste además en que ella no solicitó ninguna convalidación.
Nada que ver con otros casos que hemos conocido en España. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad. Lo hice en un momento de mi vida en la que me supuso un esfuerzo por mi trabajo, pero también porque estaba embarazada y nació mi hija durante ese curso. Pero lo quise hacer porque me ilusionaba aprender más sobre igualdad. No todos somos iguales. No todos somos iguales.
Durante el acto de apertura del curso del año judicial que tiene lugar a esta hora en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado advierte a Cataluña: no puede haber excepciones a la ley. Recuerda además que las instituciones actuarán firmemente. Patricia Rossetti.
La ley siempre estará por encima de todo, asegura la fiscal general del Estado. María José Segarra manifiesta ante el rey que respetar la ley es una de las garantías de libertad. No hay nada más democrático que la ley porque nos vincula a todos.
No hay nada más democrático que la ley, porque la ley nos vincula a todos. El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia.
Segarra ha hecho una encendida defensa de los fiscales y del fuerte sistema judicial español.
Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de confirmar que está dispuesta a presentarse a la reelección. Pero, ¿de qué manera, Cristina López Benedicto?
Bueno, pues Manuela Carmena pone sobre la mesa su candidatura, pero da por finiquitado el modelo y la experiencia de Ahora Madrid. Carmena, que durante su comparecencia se ha referido siempre a este partido instrumental en pasado y ha llegado a decir, fue un gran invento, quiere volver a presentarse, pero con una plataforma de individuos, no de partidos.
La creación de esta plataforma, como os digo, empieza, digamos, en el punto cero. Está todo sin determinar. Lo que sí creo es que es importante que se quede muy claro que no se trata de una plataforma de partidos. Es decir, se trata de una plataforma de individuos.
La alcaldesa de Madrid asegura que no será ella, sino las fuerzas progresistas de Madrid las que hagan esa plataforma, y ha añadido que en la misma hay sitio también para personas vinculadas al PSOE, pero a título individual, no como estructura o representación de partido. Manuela Carmena se ha comprometido a terminar la legislatura si fuera reelegida como alcaldesa el próximo mes de mayo.
Hay más noticias en este lunes que te contamos en Mediodía COPE. Antonio Raiz.
La última hora nos lleva al distrito de Villaverde, en Madrid. Una mujer ha sido asesinada en una peluquería. El agresor es la expareja de la víctima, por lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia contra la mujer. El hombre de 49 años y origen dominicano ha irrumpido en la peluquería y ha asestado 5 puñaladas a su expareja, 3 de ellas en el tórax, una en el cuello y otra en la mano. Tras el crimen, ha sido detenido por la policía. En lo que llevamos de año, 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Atentos a los datos que nos deja hoy el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. 10 personas se suicidan al día en España. En jóvenes es la segunda causa de muerte, solo después de los tumores. Los expertos apuntan a que hay que hablar de ello para visualizar el problema. Y en Huelva, la Policía Nacional ha detenido a un experto informático responsable de varios ciberataques. Junto con otros miembros de su grupo criminal, lograba penetrar en los sistemas informáticos de empresas de restauración de todo el mundo. Habría atacado a más de 100 compañías. Las tarjetas las revendían en foros de carding.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, los jugadores y la Liga acercan posturas. Daniel Asenjo.
Después de una reunión que se ha producido esta mañana para hablar sobre el partido que está previsto se juegue en Miami entre Girona y Barcelona. Juan Antonio Alcalá.
Hay en efecto un acercamiento de posturas entre la Liga de Fútbol Profesional y el sindicato AFE después de la reunión de esta mañana que arrancaba a las 7:30 de la mañana. La AFE ha pedido un plan detallado de cómo será el viaje de Girona y Fútbol Club Barcelona hasta Miami, de cómo va a ser el descanso de los jugadores, y la Liga va a enviar esa información durante esta misma tarde. Además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hecho una oferta al sindicato AFE. Si los futbolistas no se niegan al partido en Miami, la Liga va a revisar el actual convenio colectivo de los jugadores. Según fuentes de la Liga, la palabra palabra huelga no se ha pronunciado en esta reunión y Javier Tebas viaja ahora mismo hacia Ecuador razonablemente satisfecho de este encuentro.
En lo deportivo, la selección española se va a entrenar esta tarde en Elche, donde mañana a las 9:45 jugará el segundo partido de la Liga de Naciones contra Croacia. Y esta noche el Cholo Simeone estará en el partidazo de COPE a partir de las 11:30, el entrenador del Atlético de Madrid con Juanma Castaño. Fuera del fútbol sigue coleando la actuación de Nairo Quintana ayer en la 15ª etapa de la Vuelta a España. El ciclista y líder del equipo Movistar no atacó ayer en los Lagos de Covadonga, una actitud conservadora que ha sido muy criticada. Nairo se ha defendido tirando de ironía.
Pues no me duele, me duelen las piernas, por eso es que no lo hago, sí. No soy el todopoderoso y realmente cuando las fuerzas no hay más, pues no hay más. Estaba bien y estoy bien, solo que no estoy superior que los demás, está claro.
Hoy jornada de descanso en la Vuelta. Mañana el pelotón afrontará la última semana de la ronda española.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, buenas
tardes.
Hoy
en El Espejo vais a hablar de los misioneros y del trabajo que hacen, ¿no? Cambiando la vida de pequeñas comunidades.
Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a contar la historia de las salinas de Batane, al sur de Mozambique, que es una buena muestra de que la actividad misionera genera desarrollo. Hace 50 años, gracias al impulso de un misionero de la Consolata, el padre Amadeu Marquiol, comenzaron a explotarse estas salinas como un medio de vida para la población local. Durante ese periodo han atravesado por toda clase de dificultades que contaremos, incluida la salida de los misioneros por razones de seguridad durante la guerra. Hoy es una empresa social rentable que emplea a más de 40 trabajadores con asistencia y aulas para ellos. Produce una sal de alta calidad certificada en los laboratorios y con reconocimiento internacional. Los misioneros llaman al producto de estas salinas sal de esperanza. Una sal solidaria que ha permitido, por ejemplo, que se plantaran 60 hectáreas de arroz. Lo contamos todo en El Espejo.
Y te vamos a escuchar, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja en tenim 7 minuts per sobre de la una d'aquest dilluns 10 de setembre del 2018. Obrim la Nacional 240. Jo sé que avui he fet patir a la Mònica. Mònica Carrasco, què tal?
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
És que està bé de cap de setmana l'ordinador.
Sí, i no...
Ha tardat aquest segon extra.
Aquest segon, aquesta cosa...
Ha sortit la sintonia i diu, ui, avui sortiran o no sortiran des
exacte.
De Lleida.
Exacte, i avui, que us sàpigui la gent, el Ricard i jo, no hem pogut parlar gens no. Abans de començar el programa, així jo dic, suposo que hi serà, que no s'haurà agafat pont.
No, és veritat. Ara estava parlant amb el convidat que tenim a Lleida i li dic, mira, exactament, dic, no sé per on anirem, dic, és molt maco l'1x1 perquè és molt dinàmic i, escolta, sempre arribem a bon port, sempre,
sí,
almenys,
la veritat és que sí.
Segons l'experiència de l'any passat, dic, però no hi he parlat amb la Mònica i no sé exactament per on anirem.
No, mira, és la màgia de la ràdio, que
jo
diuen,
crec
no?
Que serà
així
fàcil,
ens sorprenem
també,
l'un a l'altre amb els convidats del dia, què et sembla?
Sí, dona, ja. I tant que sí. Escolta, aquí tens
mira,
a Tarragona.
Te les presento, perquè jo tinc avui 2x1, què et sembla? He tingut la sort, de que, perquè tenint en compte que dimecres comença el curs, han vingut des de l'Escola Pau del Clos de Tarragona, la seva directora, la Coloma Bartra. Què tal, Coloma?
Hola, bon,
bon dia.
Dia.
Gràcies per venir. I també la Marta Pellicer, que és mestra de l'escola. Què tal, Marta?
Hola, bon dia.
Elles dues han vingut per explicar-nos com preparen el curs i com implantaran enguany per primera vegada un mètode que, per aprendre matemàtiques que es diu Jump Math, que ja em pot venir bé. Igual agafo alguna cosa, que les matemàtiques sempre m'han anat fluixes.
Vols dir?
Sí, no, vull dir no. T'ho dic, ja t'ho dic clarament.
Sí, no t'agrada. Bueno, tu no vas fer ciències,
jo
oi?
Jo soc molt de lletres, però bé, això no sé. Ja m'ho explicaran
són,
elles.
Tan maques que són les matemàtiques.
No, si jo no dic que no ho siguin, Jo no dic que no ho siguin. Dic que no, jo no em defensava gaire bé. No em defenso, no parlo en passat.
Mira,
no em defenso.
Ara, amb permís de qui devia ser el teu professor, però igual no te les van saber ensenyar correctament.
No direm noms. No, jo crec que era més problema meu, pobre, si vas forçar. Jo era un cas perdut.
Molt bé. Escolta, a Lleida, jo estic amb el Daniel Gavarró. Daniel, què tal? Bon dia.
Bon dia, encantat d'estar aquí.
Hola,
i
Daniel.
Jo el Daniel exactament no sabia com presentar-te. Com et presento, Daniel?
Mira, com que avui parlem molt de temes de mestres, pues presenta'm això com a mestre i com a psicopedagog.
Com a mestre i psicopedagog.
Molts anys d'experiència. Així que això serà més que suficient.
Molt bé.
Clar. Moltes vegades, Ricard, en aquest 1x1 els nostres convidats i convidades es coneixen. En aquest cas és difícil, però no sé si us coneixeu, o com a mínim l'escola, no sé si el Daniel coneix l'escola Pau del Clos, o vosaltres coneixeu el Daniel.
Sí, el coneixem per referències, personalment sí? No, però sí sabem de la seva feina i les seves publicacions.
Veus? Que és petit el món.
Caramba!
Això no està ben preparat, eh?
No, però és veritat això que diu la Mònica, és petit a vegades al territori.
I tant, i tant.
És més petit del que sembla. Home, el Daniel, us donarà la plana web danielgavarro.com i des d'allí trobeu tot el que fa. Sí que és veritat que, Daniel, et mous bastant.
Molt, molt, molt.
Ets inquiet.
Sí, i el món es fa petit i per tant viatgem amb velocitat i baixar aquí a Camp de Tarragona és 33 minuts des d'aquí Lleida amb l'AVE, o sigui que res.
Ui, sí, però després has d'arribar de l'estació a la civilització, eh? Això és un tema també, Daniel, per un altre dia.
Deixem-ho.
El Daniel és llest, ho fa amb tren, no va per la N240. Ah, nosaltres hem batejat aquest espai com N240 justament per aviam si accelerem la solució definitiva d'una vegada de l'autovia, de la via ràpida o de la via segura, o digue-li com vulguis, de Lleida a Tarragona. En fi, entrem en matèria. Dimecres és el dia D.
El dia D,
i a les 9 del matí l'hora H.
Exactament. No sé, Coloma, Marta, com ho porteu, perquè avui et deia que demà és festa, és festiu, diada, per tant avui és l'últim dia per tenir tot a punt, no? Dimecres sí. A l'hora.
Sí. Abans de venir aquí ja hem fet un claustre on tot ha estat al lloc. Cadascú sap en quin lloc ha d'estar i cadascú sap que quan pugi el taló, quin serà el seu paper.
Bé, això és important, l'organització, no? Sí, perquè vosaltres, per aquells que estiguin escoltant, per exemple, des de Lleida, que no coneguin l'escola Pau del Clos de Tarragona, expliqueu-nos, una escola a la ciutat de Tarragona, quines edats, escola de primària.
Sí, és una escola d'educació infantil i primària, és una escola urbana totalment, està ubicada en una zona peatonal i, per tant, doncs, has d'organitzar molt bé tant les entrades com les sortides perquè no hi ha uns grans espais a fora i també és força nombrosa, hi ha sobre sempre al voltant dels 400 alumnes i bé, has d'intentar que l'organització i l'entrada, les sortides siguin el menys caòtiques possibles. Clar. I crec que ho aconseguim.
400 alumnes, eh? No està malament. En aquest cas, en el cas del Daniel, clar, no comences curs, diguéssim, no? No, allò no obres curs com a escola, però suposo que també comença època de molta feina, molta més.
Comença l'època de molta feina perquè hi ha moltes escoles que demanen assessoraments, demanen suport. Bueno, sí, això és la vida, això és gaudir, home.
Jo he de dir...
Nosaltres, Mònica, com que a la ràdio també treballem com a curs escolar, sí. També ho vivim així, sí. Eh? Anem de setembre a juny nosaltres, anem de setembre a juliol, vaja.
Per mi l'inici real és setembre, no és gener, no? Que no, molta gent és de setembre. Sí. El setembre és quan comences allò amb ganes i amb projectes nous, no?
Sí.
I en aquest cas, projectes nous en teniu, a mi m'agradaria, no sé si el Daniel el coneixerà, el mètode Jump Math. Daniel, et sona?
Doncs no el conec. Mira, directament. No.
Doncs nosaltres tampoc en tenim ni idea, per tant, elles que ens ho expliquin. És un mètode que aplicareu, és la primera escola pública que aplicarà aquest mètode a Tarragona.
De Tarragona,
a Tarragona.
Sí.
Com el vau conèixer i en què consisteix? A veure, Coloma.
Bé, com el vam conèixer? Doncs el correu electrònic d'una escola és un calaix de sastre a on arriba tot l'imaginable hagut i per haver. I llavors, en un moment determinat, va arribar aquesta informació. Això ja et parlo de farà 4 o 5 anys. Llavors vam cercar la informació, ens vam assabentar i de moment ho vam deixar una mica aparcat per determinats motius. I ara, al cap del temps, doncs, ha tornat a venir aquesta informació. Digue-li que els astres estaven ben alineats, ens vam informar, vam trobar el personal suficient i ens hi hem tirat. És un mètode que està començat al Canadà per una persona, el John Mayton, que més o menys li passava com a tu, Mònica.
Ah, que malament ho va passar, pobre.
Que les matemàtiques en el seu moment no va considerar que no eren el seu, però es comprèn que hi tenia com una tirada i llavors al final va treure la carrera de matemàtiques i el doctorat. I ho va utilitzar per a crear un mètode d'ensenyament de les matemàtiques que fes que aquesta idea de que no serveixo per les matemàtiques doncs quedés el més minimitzada possible.
Uh-huh.
És a dir, que servís per a tota classe d'alumnat, però que anés molt, molt encaminat a que tot aquest percentatge d'alumnat que es queda despenjat en un moment o altre, doncs no s'hi quedi.
Molt bé, important. Llavors aquí entra la Marta, que és una de les mestres que aplicarà aquest, sí, aquest mètode, que tu també t'has hagut de formar, clar, per,
sí,
aplicar-lo.
Sí, fet els deures d'estiu i fet la formació.
Doncs en què consisteix exactament? Marta, com doncs, estudiaran ara els alumnes del Pau del Clos les mates?
Doncs les sessions canvien bastant, perquè ara iniciem totes les sessions, bueno, iniciarem totes les sessions amb 10 minuts de càlcul mental. Llavors aquest càlcul mental et ve pautat per la guia didàctica i és bastant manipulatiu tot. Són diferents habilitats de càlcul mental que van lligades a les sessions que tu fas després. Passats aquests 10 minuts, comences amb un repte matemàtic o amb material manipulatiu per introduir els conceptes matemàtics i això és la major part de la sessió. Llavors, passats 30-40 minuts, fas algunes activitats al llibre, però el llibre en aquest cas passa a ser el de menys. Per tant, quan tu arribes a fer les activitats al llibre, els nens han estat ja 40 minuts treballant tot allò amb tu, amb material manipulatiu, amb reptes matemàtics, amb la pissarra digital, i quan arriben al llibre, aquells 10 minuts, la idea és que ja els hi surti sol, perquè ve a ser tot el mateix, però aplicat al paper.
Mm-hmm. Mira, Ricard, i això, a mi, quan m'expliqueu com ha canviat tot, no? La manera que, de les classes, de gestionar tot que, plegat, penso que gran que m'he fet.
Clar, és que justament li anava a dir al Daniel que l'ensenyança ha canviat moltíssim, tot i que és una maquinària lenta. Jo recordo quan anava a classe, però també recordo quan m'explicaven els meus pares el que ells vivien,
exacte,
a classe, que era més el model d'aprendre i repetir, aprendre i repetir, sense moltes vegades entendre el que t'estaves aprenent. Avui en dia ja hi ha moltes corrents, afortunadament, i el tema d'internet doncs ajuda a conèixer moltes propostes, com ens deia la Coloma, doncs t'arriba el correu electrònic una proposta de l'altra punta del món i la pots entendre, sí, i aplicar-la, però s'ha començat a aplicar el tema de projectes, però tu, Daniel, crec que vas més enllà i dones eines per anar una miqueteta més enllà, no?, en el model d'educació.
Sí, jo no m'atreviria a dir més enllà perquè la proposta que estan parlant la Coloma i la Marta pues, és fantàstica. Jo crec que anem en la mateixa direcció, no? Una direcció que
més enllà em referia del model educatiu, de l'escola tradicional.
Sí. De la cosa clàssica, que diem clàssica, però fixa't que hi ha a principis del segle XX hi havia l'escola nova. I per tant, jo crec que simplement estem despertant, perquè els processos escolars són lents, no? Aquí ho explicàvem fa un moment a l'escola Pau del Clos, quan dèieu que havíeu rebut un correu electrònic i vau estar 4 o 5 anys donant pues, això, voltes al tema, que arribés al moment adequat, pues, perquè quan tu treballes en un grup les coses són més o menys lentes, no? I si vols anar ràpid, ves sol, però si vols anar lluny, ves en grup. I clar, no és el mateix transformar una escola, una organització, que un mestre o una mestra incorpori un canvi, no? I en aquest sentit, jo estic molt en la línia que comentaven la Coloma i la Marta, que bàsicament la resumiria amb una única idea, amb una única frase. Ensenyem a pensar. Quin és el procés mental que porta a les persones que dominen les matemàtiques a mirar un problema i saber com es relacionen les dades? Quin és el procés mental que porta a les persones davant d'un llenç en blanc per imaginar-se, per tenir la creativitat suficient per saber com pintar allà? O quin és el procés mental que porta una persona davant d'un foli en blanc a saber estructurar un poema o una redacció o un text informatiu? Per mi és molt important, a part del currículum, és a dir, allò que ensenyem, que moltes de les coses que s'ensenyen ja crec que ja no tenen molt de sentit, i a part d'una altra columna que em sembla que és fonamental a l'escola, que és la columna de l'amor, és a dir, per mi hi ha tres columnes, la columna de l'amor, la columna del currículum, i hi ha una tercera columna que és la que parlaven ara la Marta i la Coloma. Com aprenem a pensar? Com ensenyem a pensar? Mm. I això és nou? Home, és relativament nou, si ens... però és molt viu en els últims 200 anys. El que passa que al nostre país el franquisme va trencar això, no? Llavors, pues, sí, jo vaig anar a una escola franquista on repetien moltes coses. Una pena.
Clar. Mira, ho comentàvem ara, això, has dit una cosa, Daniel, que ho comentàvem amb la Coloma abans d'entrar, no? Que em deia, clar, de moment ho aplicarem només a una part de l'alumnat, perquè hem d'anar, suposo que hem d'anar adaptant també, no? És nou per tots, per ells i per vosaltres.
A veure, nosaltres tenim en el nostre projecte educatiu, que és una escola que qualsevol innovació demanem que estigui una mica contrastada, perquè avui dia també el que passa és que estem immersos en molts processos d'innovació i la innovació per innovació té un sentit molt limitat. Uh-huh. És a dir, quan s'introdueix un canvi, i com parlava el Daniel, els canvis són lents i el que costa moltes vegades, més que introduir-los, és consolidar-los, doncs quan has d'introduir un canvi has de saber molt, molt bé el terreny que xafes. I llavors doncs, comencem aquest nou mètode a cicle inicial, a primer i segon, tot i que el mètode es pot aplicar des de P5 fins a 6è. Llavors doncs, fem una prova, digue-li pilot, digue-li com vulguis, durant aquest curs, i veient els resultats que ens origina, la valoració que en faran les mestres i l'equip directiu, i veient els mateixos alumnes, decidirem si el curs següent ho introduïm a tots els cursos on pot estar o no, clar, precisament per aquesta prudència.
Clar, clar. Daniel, pregunto, és més fàcil introduir canvis com aquest exemple, posem el JumpMath d'exemple, eh? Hi ha altres mètodes i tu també en saps força de molts temes, no només de mates, també d'ortografia, per exemple. És més fàcil en alumnes més joves aplicar aquests canvis potser una mica més intensos, diguéssim, de la manera de fer les classes?
Jo no sé com veuran la Marta i la Coloma, però des del meu punt de vista l'edat de l'alumnat no té tanta importància com el fet de que el docent se senti segur, tingui ganes i d'alguna forma no se senti pressionat. Per això ens trobo molt savi que a Pau del Clos us plantegeu aquesta història de mira, anirem per fases, primer fem el cicle inicial, ens sentim segurs, de tal manera que segurament després educació infantil, els mestres i les mestres que estan allà, doncs s'hi poden afegir, igual que s'hi pot afegir al cicle superior. A vegades jo tinc la impressió de que l'important no és tant l'edat de l'alumnat com que el claustre estigui disposat. I en el claustre, com en qualsevol grup humà, hi ha diferents grups de persones. Hi ha persones que, si no innoven, s'avorreixen. Que si no creen, s'avorreixen. Però hi ha altres, i són fonamentals, aquestes persones, però hi ha altres que són molt prudents. I també és fonamental. I, per tant, permetre que l'escola es transformi de forma gradual, jo crec que és molt savi. Jo estic molt en contra de les línies d'escola, en el sentit de que aquí tothom ho fa sempre així, i prefereixo les bandes d'escola, és a dir, una forma de fer, aquí sempre ho fem així, però estem oberts a acollir la diversitat, perquè la diversitat no és només de l'alumnat, també és del professorat, i entre tots ens anem sumant, si no...
Ricard, han fet les dues que sí amb el cap, quan parlava del Daniel, deia, sí, s'ha d'innovar, no? I aquí, Marta, tu hi tens un paper important enguany.
Sí, i tant, i de fet, és això que deia el Daniel, que un dels grans avantatges d'aquest mètode és que et ve tot molt pautat i seqüenciat a la guia didàctica, per tant, quan arriba un docent nou, pot tenir la seguretat de seguir el mètode tal com és. Perquè, clar, imagina't que arriba un substitut a meitat de curs i ha de fer classes de matemàtiques. Doncs hi ha aquest material que és molt poderós dins d'aquest mètode i està tot molt guiat, molt pautat i molt seqüenciat.
Clar, és que Marta Coloma, allò de em trac les oposicions després de fer magisteri i ja no he d'estudiar mai més, això desterrat
no,
del tot.
No, s'acaba.
Però qui diu a mestre diu a qualsevol lloc, locutor de ràdio, sense anar més lluny, Mònica, vull dir que s'ha d'anar aprenent sempre.
Sí, però te n'adones si veus ara, no?, llibres o de alumnes, no?, ara, doncs, depèn de sigui de l'edat que sigui, veus el canvi brutal en la manera d'explicar les coses, no?, i d'apropar-se a temes que fa uns anys ni pensaments entraven, no?, al currículum de classe.
Escolta, que ens queden 5 minuts. Estem parlant del dia 10, perdó, del dia 10, avui és dia 10, estem parlant del dia 12, del dia D, volia dir de l'inici de les classes. Estem parlant de l'escola. Jo, Daniel, no sé si... tens algun consell alguna cosa a dir pels pares, o pels pares sobretot, i pels alumnes, per fer fora de l'escola? Si la feina fora de l'escola també ha d'anar evolucionant, és a dir, abans et manaven deures i, escolta, te posaves 2-3 hores a casa, ho portaves, t'ho corregien, t'ho puntuaven i ja està. Avui en dia les escoles, hi ha moltes que agafen aquesta corrent de sense deures, sense res de res, que jo no ho trobo especialment malament, però crec que s'hauria de controlar una mica també pel tema de que l'alumne tingui una mica d'esforç i responsabilitat a casa, però no sé si a casa els pares podem agafar un paper diferent del que han fet habitualment.
Jo crec que, i aquí la Marta i la Coloma segur que també intervindran i diran consells que seran fantàstics, no? Però des del meu punt de vista jo crec que és molt important que l'infant agafi responsabilitat. És a dir, jo com a pare o com a mare puc ajudar el meu fill a resoldre un tema petit, però no li puc... Si hi ha un tema gran que jo no entenc, l'he de fer comprendre que és ell que ha de demanar ajuda. I a mi això em sembla fonamental. Nosaltres no hem de buscar que el nostre fill o la nostra filla tregui bones notes, no. El que hem de buscar que el nostre fill o la nostra filla sigui responsable del que aprèn. Una cosa que m'emprenya molt i m'emprenyava molt quan ara estic d'excedència, però quan era a l'escola, és que un alumne em deia, avui què farem? Què vol dir avui què farem? Què vol dir avui què farem? Aviam, quin dia de la setmana és? Quina hora és? Quan és dimarts i és al matí, quines assignatures fem? Llavors, què creus que farem? És a dir, jo crec que hem de trencar aquesta dinàmica de vinc a l'escola a que m'ensenyin perquè jo vingui a aprendre. I això significa donar-li bastant de marge al nostre fill i no salvar-lo. Mira, aquesta jo crec que és una cosa fonamental i bàsica. No salvem mai els nostres fills de les conseqüències dels seus actes. I aquesta seria una part, per tant, tu li preguntes, tens deures, tens coses a fer, vols que t'ajudi, de forma molt puntual, però si ell et diu que no, jo crec que és molt útil que l'apringui, en el cas de que t'enganyi.
Coloma, sí, coincidiu.
Parlar amb ells ja... i que si necessiten ajuda que te la demanin, oi?
Efectivament, que te la demanin, però per coses que no poden fer ells.
Correcte.
I que...
Bueno, l'equivocar-se és una bona manera d'aprendre, eh?
Efectivament.
Estic totalment d'acord, però el dia a dia és molt difícil. El dia a dia aquestes idees és molt difícil avui dia. O sigui, estic totalment d'acord en que els alumnes han d'agafar una responsabilitat i amb les paraules del Daniel. Però les tendències de les famílies o de molta part de les famílies, no sé jo, Daniel, si van...
Per això ho dic, perquè no ho tenen clar.
No ho tenen gaire clar, no.
Coloma, trobeu que les famílies no saben el paper que han de fer? No que no estiguin a sobre dels fills, no. Que no saben el paper potser que haurien de fer?
Es pensen que tenen un paper diferent al que l'escola es pensa que hauria de tenir.
Diguem-ho així.
Potser sí que tenen clar quin paper volen fer, però potser aquest paper no és el que nosaltres desitjaríem que fessin.
Com el definiries, aquest paper, Coloma?
El paper que desitjaríem que fessin o el paper que realment creu el paper que estan fent?
O els dos, a veure...
El que desitjaríem, siguem elegants.
El que desitjaríem nosaltres és similar al que diu el Daniel, és a dir, que ja que els nens i les nenes, és a dir, la família ens demana la col·laboració per a l'educació, que és responsabilitat seva, realment, doncs aquesta col·laboració implica una confiança, i per tant aquesta confiança implica doncs, una relació i un acord i una complicitat amb l'escola on estan. En moltes ocasions ens trobem que nosaltres estem en una banda i la família i el nen estan, o nen o nena, estan en una altra, i això és complicat de gestionar.
Sí. Important. Escolta, el que és complicat de gestionar és el temps que tenim nosaltres, perquè Ricard, ens hem quedat sense. Jo proposo repetir convidats i convidades perquè el tema és interessantíssim.
És molt interessant.
Ens hem quedat curts.
No, no, i t'adones que de vegades fent el que tu creus que és el millor resulta que no ho és.
Yeah.
I necessites algú que et digui, mira, prova això. És el que dèiem, jo abans amb el Daniel ho dèiem abans d'entrar, que de vegades és bo provar. Anem a provar d'altres coses, a veure què passa. Ben assessorat o amb una base, com per exemple doncs, el Jan Math que faran a l'Escola de Tarragona o propostes que ens fa el Daniel Gavarró.
I els resultats no enganyen, eh?
No.
És a dir, no importa el que jo opini, el que importa és el resultat que obtinc.
Clar.
Doncs entre moltes altres coses, mestre i pedagog, avui he estat amb nosaltres a Lleida, el Daniel Gavarró, i li agraeixo que ens hagi acompanyat. Daniel, gràcies per estar amb nosaltres.
Encantat.
Gràcies, Daniel. I aquí a Tarragona hem tingut a la directora de l'Escola Pau del Clos, la Coloma Bartra, i una de les mestres de l'escola que em presentarà aquest Jan Math enguany, la Marta Pellicer. Gràcies, ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies, a nosaltres també.
Ricard,
cada dia s'aprèn.
S'aprèn, però ho hem de gestionar millor el temps, eh? Això no m'ha agafat rodatge encara.
No, però vull dir que veus com cada dia s'aprèn coses
quan
i cada dia
és interessantíssim, clar, exacte. Escolta,
anem a la Publi,
anem a la Publi.
Però la N240 demà torna, no.
Demà no hi serem, ni tu ni jo.
Dimecres sí.
Exacte, escolta, acabeu de passar bon dilluns, que vagi bé.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
El seguro de hogar más que perfecto, además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en
@mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La libertad para elegir quién y cómo se educa a los hijos es de los padres, no es tuya, gobierno.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, ahora vas y lo traduces. Esta chica habla para adentro.
Me gusta mucho a mí, María José.
Sí,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa, ho fem cada dilluns, ja saben, i seguim la recomanació dels experts. Avui escoltem el que ens va recomanar l'Eduard, del Celler Sant Romà. Se'n recorden, dilluns passat, primer programa de la temporada, doncs ell ens va dirigir directament cap a Nulles, al celler d'en Cesc, i vull que escoltin per què ens va recomanar aquest celler. Així ens ho deia l'Eduard.
Bueno, recomanaré el celler del Cesc, de Nulles, que és del Francesc Brunat, que és un bon amic meu. De fet, vam viure junts quan estudiàvem el grau superior d'enologia i és... Bueno, fa uns vins molt xulos, molt lligats al territori també, treballa amb un macabeu molt bé, molt xulo. I, ostres, el vaig trucar l'altre dia i dic, oi, que vindràs, eh? Oh, molt bé, gràcies, ja ens veurem.
Sí, que dilluns que ve el tinc aquí, no?
Suposo, no sé, d'això t'hauràs d'entendre amb ell. No
ara,
sé.
Ara quedarem. Doncs sembla que ens hem entès perquè el Cesc el tinc aquí a l'estudi. Què tal, Francesc Boronat? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Merci per venir. M'agrada molt posar-vos la recomanació perquè passeu una mica de vergonya, no? Quan algú altre, no?, amb un company de professió més, parla del vídeo, dius, ai, a veure què dirà, no? Però, bueno, bé, t'ha fet quedar bé, l'Eduard.
Sí, sempre fa il·lusió que una mica et recomani.
Exacte. A mi m'agrada molt que ho recomaneu perquè veus també, no?, no sé si companyerisme seria la paraula, no?, però com aprecieu la feina els uns dels altres, que això no passa en totes les professions.
Sí, la veritat, bueno, amb l'Eduard sobretot, doncs, que és una persona que una mica hem tingut aquesta vida paral·lela que vam estudiar junts, al mateix moment a Enologia Viticultura, i quasi doncs, que els projectes han anat també paral·lels. Vull dir, quasi els mateixos anys doncs, que els dos hem començat a fer vi amb quantitats petites, doncs, bueno, ens hem trobat els dos en una situació molt semblant. I, doncs, evidentment, el que intentem és ajudar-nos molt mútuament, no? Clar. És a dir, al final, un té uns coneixements, un té uns altres, un se n'adona d'una cosa, un se n'adona d'una altra, i aquí entra tot. Vull dir, des del moment de fer el celler, de donar consells un a l'altre, hosti, vigila, no facis aquí, no facis aquest desaigua, vigila aquesta pendent, vigila aquest dipòsit, vés a buscar aquest proveïdor que és millor qualitat-preu, després doncs, hi ha temes més enològics o de vinya, no?
Clar, l'experiència és un grau i sempre, no? Algú que ha passat pel mateix, doncs, dona millors consells. Explica'ns, per aquells que no hagin sentit, no coneguin el celler d'en Cesc, de Nulles, com dèiem, quan comença la teva història, la teva relació amb el vi ve de lluny, però la història del celler és recent, sou un celler jove.
Sí, som un celler molt recent. La primera anyada que vam treure va ser el 2014, Llavors, bueno, nosaltres som un projecte, som un celler familiar, estem al carrer Major de Nulles, és a dir, al mig del poble, i el celler està sota casa. És a dir, nosaltres vivim al pis de dalt, tenim el celler sota casa, el que havia sigut un celler feia més de 100 anys, que bueno, doncs, va desaparèixer perquè després doncs, els avis van començar doncs, a vendre el raïm a tercers, I el 2014 doncs, reprenem aquest projecte, que és recuperar aquest celler sota casa i tornar a fer vi de les vinyes de la família. Uh-huh. En concret, doncs, bueno, vam començar amb un macabeu, que és d'una vinya molt vella, d'uns 80 anys, que està en un lloc que es diu Costa de les Bruixes, i a partir d'aquí doncs, han anat sortint dos vins més, que un és un cartoixà de Marina, que altrament dit xelo vermell, o una malvasia. Llavors,
ara aniré vi per vi, dels que feu. Et preguntava, jo deia, com comença la teva relació amb el vi? Perquè m'has dit, això deu començar de molt petit, si ho feia a casa, no? Vull dir, per tu era una cosa habitual.
Sí, sobretot la relació més que potser amb el vi era amb el raïm i la vinya. A casa sí que no es feia vi fins que no vam començar a fer el celler, però bueno, sí que la relació doncs, amb la vinya, doncs, d'anar amb el pare a barmar, a podar, a tombar per les vinyes, a sentir parlar de vi sempre i de raïm i de vinya el pare i l'avi, no? S'ha escoltat moltes converses, doncs la veritat és que sí que... que relacions ja de fa bastants anys.
Uh-huh. I això li preguntava també l'Eduard la setmana passada. Quan tu vas dir, mira, jo em vull, no? Vull començar aquest projecte, a casa et van dir, no saps on t'estàs posant, Cesc, no? A veure, pensa-t'ho molt bé, això, no?
Sí, no, clar, evidentment els pares doncs, sempre et posen una mica en quarantena i t'alerten de les complicacions i mal de caps que és crear un projecte, crear una empresa, amb tot el que això suposa. Però també he de dir que, a l'altra banda, doncs, bueno, també m'han ajudat molt i m'han apoyat amb tot el que m'ha fet falta, no?
Uh-huh. Tu has treballat, suposo, en altres cellers, no? T'has dedicat també a veure com es treballa en altres llocs i tot això incorporar-ho aquí, però jo crec que si una cosa tenies clara era que volies estar doncs, molt, molt lligat al que és la zona d'on ets, no? I a les arrels, i de fet has volgut salvar, no?, algunes vinyes fins i tot de ser arrencades per mantenir-ho, no?, aquesta tradició.
Sí. Bueno, de fet, jo quan vaig acabar d'estudiar vaig estar treballant en diferents llocs, amb viticultures totalment diferents i amb maneres de elaborar molt diferents, com pot ser doncs, des de Nova Zelanda a Lauro Palacios, a Pingus, a Alemanya Corrió al Penedès. Vull dir, estem parlant de cellers amb vins totalment diferents, amb viticultures diferents, a Galícia també. I el que em va quedar clar és, hòstia, era una mica la manera de una vegada adquirits tots aquests coneixements, era com intentar doncs, treure el millor de la zona del Camp i de Nulles, que potser era la zona doncs, que més em costava imaginar com sortirien els vins, perquè doncs, no havia fet mai, no? Uh-huh. I a poc a poc doncs, vam quedar sorpresos de realment el que ens expressava aquest terreny.
Et va sorprendre tu mateix?
I a mi mateix, la veritat és que em va sorprendre el potencial que hi havia sí? darrere, no? Evidentment, després has d'anar agafant pel mà el vi, has d'anar entenent la vinya, has d'entendre el vi, has d'intentar doncs, treballar amb màxim respecte, però te n'adones de que hi ha potencial, no? De que els aromes que surten, les textures dels vins, la manera d'envellir, l'acidesa que té, bueno, diferents característiques tenen els vins, que això al final t'ho dona la terra, doncs bueno, això sí que ens va sorprendre una mica.
Uh-huh. Tens també una manera de treballar, doncs, la majoria de cellers, no?, que dius a vegades ja ho fem, no?, és una etiqueta més, però bé, es treballa d'aquesta manera, doncs, cultiu ecològic, no?, el màxim de respecte per la terra i també el màxim de respecte a l'hora de elaborar-lo, perquè tu treballes amb àmfora, no?, que des del principi, crec, a més.
Sí. Bueno, hi ha una de les coses que vaig aprendre, potser, doncs, treballant, i una cosa que em va quedar clara és que al final el vi és una expressió del territori, no?, del clima, de la terra, de la cultura, de la manera de fer del pagès, una mica també de la història de la gent que ha treballat allà. I al final, doncs, jo el que intento és intentar que els vins que elaborem a casa doncs, puguin expressar el 100% tot això. Llavors, per una banda, doncs, intentem treballar en un cultiu sostenible i respectuós amb la vinya i amb el paisatge que tenim a l'entorn de la vinya. I, per altra banda, doncs, el celler, doncs, bueno, hem optat doncs, per elaborar els vins amb àmfores, sobretot per la complexitat que ens donen i després perquè l'àmfora, en el fons, doncs, no ens porta cap gust extra, no? O un gust terciari, que es diu. Com potser sí que ens portaria una fusta, que ens dona gust de fusta, o ens dona... En canvi, l'àmfora, d'aquesta manera, doncs, ens ajuda a millorar el vi, però ens fa que realment el vi el que expressi 100% la veritat, el clima, la terra, i no tinguem doncs, una cosa doncs, terciària per allà al mig. No?
Uh-huh. És que aquí, a banda de conèixer-vos millor, Cesc, conèixer millor qui hi ha darrere, no?, d'aquestes ampolles que a vegades veiem a les botigues o als restaurants, també volem aprendre del món del vi. I és veritat que el tema de les àmfores de fang, no? No sé si dic que s'ha posat de moda, és l'expressió correcta, però d'uns anys cap aquí sí que cada cop sou més els cellers els que opteu per això, perquè doncs, això, no?, manté com aquell raïm el més original possible, diguem-ho així.
Podríem dir-ho així, sí, podríem dir-ho així.
No, no és el mateix el fang que la fusta, com deies, no? Per tant, treballeu amb àmfora de fang, vins. Els vins es diuen tanca els ulls, Tots en tens tres, no?
Sí, són tres vins, els tres es diuen Trenca els ulls, i llavors cada un és d'una varietat diferent.
Uh-huh. Explica'm quin va ser el primer.
El primer és el Macabeu, el Tanca els ulls Macabeu, que bueno, és doncs, d'aquesta finca que es diu Costa de les Bruixes, que està dins una situació geogràfica de Nulles coneguda com els Panicals, que Panicals doncs, era una herba, i és una finca doncs, que ja des dels 16 anys que sempre em mirava i pensava, hosti, quin vi sortiria d'aquí? No? Si féssim vi només d'aquesta vinya, què sortiria d'aquí? I el 2014 doncs, vam treure la primera anyada d'aquest Macabeu del Costa de les Bruixes.
Mm-hmm. I a mi m'agradaria que poguéssim veure també, això passa molt, eh? Com mireu les ampolles quan parleu del vi, perquè el Cesc ens ha portat dos ampolles, que ara veuran la foto al Twitter d'aquí una estoneta també, i és que la mireu amb un amor, és una cosa, suposo que per vosaltres, no? I més en el teu cas, per exemple, que fas una producció doncs, força limitada d'ampolles, és com una mica, no? Cuidada una a una, són com fills, no? D'alguna manera.
Sí, al final, doncs, hi ha molta dedicació darrere, hi ha molta estima, doncs, des de que es poda la vinya, diguéssim, que és l'inici de tot, fins que fas la barema, fins que elabores els vins, el tens els vins sota casa, doncs quasi cada dia, en algun moment o altre, doncs estàs per allà, estàs en contacte amb tot el vi, i al final doncs la botella és el resultat final, que evidentment doncs, bueno, hi ha una estima i bueno, molt de carinyo.
A mi m'agradaria saber quan va ser aquest moment, perquè clar, això no és a la primera de canvi et surt tal com el vols, evidentment, no? Per tant, suposo que hi va haver moltes proves, el moment en què tu dius, ostres, el tenim el tanca els ulls, Macabeu, no? És aquest el que buscàvem.
Sí, de fet, bé, el primer any que comencem és el 2012, vins que no comercialitzàvem, però bueno, sí que comencem doncs, a fer proves, amb un celler doncs, sense estar adaptat, quasi bé doncs, sense equips de fred, però bueno, doncs, amb ajudes de tècniques diguéssim molt, molt, molt rupestres i molt casolanes, doncs ja podies anar veient el vi que anava sortint i és el 2014 doncs, que diem, bueno, va, ara enguany doncs, sí que ja podem treure la primera fornada, diguéssim.
Tenim aquest tanca els ulls, com els dèiem, monovarietal, Macabeu, i després arriben més, no? Que la família creix, però continues amb el mateix nom. Per què això? Això em va cridar l'atenció. Per què tanca els ulls tot com a gamma?
Sí, és complicat. Tampoc no ho tenia molt clar si cada vi tindria el seu nom, si tots els vins podrien dir-se tanca els ulls. I al final, com que tots els vins eren d'una varietat diferent, sí. I no hi ha un cupatge, sinó que cada vi és una varietat diferent, i a més, quasi d'una vinya diferent, d'unes parcel·les diferents, doncs, bueno, vaig veure que tanca els ulls era un nom que es quedava, era un nom doncs, amb el qual jo m'hi sentia molt còmode, m'agradava, i doncs, buscar altre nom, per una banda, se'm feia molt enfarragós, molts noms ja estan patentats, i al final doncs, vaig decidir que es podia quedar doncs, com a marca, com a nom de tots els vins tanca els ulls, i que doncs, sempre cada un seria d'una veritat diferent.
Mm-hmm. A mi m'ho poses fàcil, perquè jo aquí sempre he de repetir molt els noms dels vins, perquè els oients, clar, estan fent altres coses mentre escolten la ràdio, no? Llavors jo sempre dic, recordin els noms, i aquí ho tenen més fàcil, senyores i senyors, eh? Tanca els ulls del celler del Cesc de Nulles. Passem a l'altre. Explica'm aquest altre que ja em comentaves, el cartoixà, sí. No? Que també és una varietat que no és l'habitual, no? Que et xarà a lo vermell, per aquells que...
Sí, és cartoixà marina, que és com li deien els avis de Nulles, potser sí que zones del Penedès doncs, se n'hi diu més a cartoixà vermell o inclús a xarel·lo vermell. Sí. I bueno, és una veritat doncs, que el 2015, un dia doncs, caminant per Nulles, amb una pedania que es diu Bellavista, que està doncs, anant cap a valls, diguéssim, descobreixo una vinya de coster, molt vella també, amb uns ceps molt vells, on hi havia doncs, aquest raïm de color vermell, no? que és el cartoixà, que jo no havia sentit a parlar, però que realment jo no en teníem no? en propietat ni portàvem cap finca de cartoixà de marina. Començo a investigar què és el propietari, al final contacto amb ells i aconseguim doncs, arribar a un acord i poder arrendar aquesta, uh-huh. aquesta finca. I el 2015 doncs, elaborem el primer vi. Que aquí el que fem doncs, bueno, és una mica un vi curiós perquè fem una maceració doncs, d'un mes aproximadament amb les pells i una mica de rapa. No? La rapa doncs, amb els altres vins no l'aprofitem i aquí doncs, posem en contacte la rapa amb les pells, amb el most i ho fermentem tot junt i bueno, doncs acaba sortint un vi especial per nosaltres.
Uh-huh. Que a mi sempre us pregunto, jo sé que és difícil perquè a més em dieu, és que això de maridar-lo, escolta, va a gustos i cadascú, no? Però no sé si em podries fer una recomanació de, per exemple, aquest tanca els ulls de cartoixà de marina, que és una varietat allò menys habitual, hi ha alguna cosa amb la que lligui molt bé, que tu diguis, hosti, això ho hauríeu de tastar, eh?
Bueno, és un vi doncs, al final que bé, també doncs, a casa ens el veiem bastant i, per exemple, doncs, a mi m'agrada molt doncs, amb menjars doncs, tipus arrossos, com podria ser una paella, inclús doncs, amb una mica de a vegades doncs, de menjar tan simple com un pa amb formatge o una sí. mica de pernil, que són doncs, menjars doncs, salats, no? Que, i aquí doncs, aquests vins tenen acideses altes, són vins molt frescos i hi ha un bon contrast. Mm-hmm. Però, bueno... te pots veure sol, també, si vols.
Sí, això ja a gust del consumidor, evidentment. Sempre amb moderació, que això també sempre ho repetim, però evidentment cadascú no, té els seus gustos. Encara ens en queda un. Parla'm de l'altre, que és Malvasia, no?
Sí. És un projecte nou d'aquest any, el de 2017, bueno, de l'últim any que vam treure, però que el vi doncs, l'hem començat a comercialitzar ara fa uns mesos. I és una Malvasia 100%, que és una veritat també doncs, que vam plantar ara fa uns 10 anys, i bueno, doncs, jo també havia sentit parlar de les malvasies, que estan, doncs, bueno, que també n'hi havia hagut a Nulles, per desgràcia doncs, ja s'havien arrencat totes i no havia pogut tindre mai en contacte amb malvasia, però bueno, l'avi doncs, havia parlat doncs, que havia hagut malvasia a Nulles, van plantar-ne fa 10 anys i aquest any doncs, hem tret el primer vi, després d'haver estat uns anys també fent proves en petites produccions, i molt contents. Vim doncs, també amb una acidesa molt important, molt fresc, molt elegant, amb una expressió mediterrània brutal i en veritat que molt contents.
Fixin-se, el que hi ha darrere vegades d'una ampolla és arqueologia pura, no? De la vinya, d'anar buscant, no? De cop una casualitat, aquestes vinyes que estan, no? Com que ningú els hi fa cas i tenen molt potencial, no? Aquesta feina darrere també suposo que no és fàcil.
Sí, a vegades, bueno, és intentar, doncs, d'alguna manera a vegades també penses que els avis, no?, i aquesta gent doncs, de generacions antigues no plantaven una cosa si no estaven totalment segurs yeah. que allò funcionava i que aquell raïm s'adaptava bé al clima d'aquella zona, a la terra d'aquesta zona. Llavors, a vegades, el fet de recórrer doncs, amb aquest raïm que s'havia plantat fa doncs, centenars d'anys és una mica el segur, perquè si això estava aquí és que segur que funcionava.
Exactly.
I per això doncs, sí que potser a vegades toca fer com aquest treball, aquesta feina de rebuscar i aquesta feina arqueològica, podríem dir, perquè, bueno, la veritat que en sabien força.
Clar, però també és molt maco, no?, que diguis, ostres, doncs mirem una mica enrere, no?, que al final és la base del que som ara i alguna cosa sabien, el que tu dius, no?, ja se no ho feien perquè sí. Tres vins a la família, no sé si estàs pensant en ampliar-la, Cesc.
Bueno, anem fent proves cada any, no et puc enganyar, vull dir, anem fent proves cada any, al final això és una passió i crear, bueno, elaborar, diguéssim, i treure vins nous, doncs, bueno, és bonic, ens apassiona a tots i llavors, pues, sense voler, com aquell qui diu, pot ser que sempre surti alguna cosa nova.
Sí, haurem d'estar atents, 2018-2019, sembla que ve aquí amb alguna novetat. Ara algú estarà dient, ostres, doncs jo vull provar aquest tanca els ulls, aquest macabeu, el cartoixà de Marina, no?, o la malvasia. On els trobem, els tanca els ulls?
Bé, es poden trobar, doncs, bueno, amb alguns restaurants, inclús d'aquí de Reus, com podria ser l'Antull, per exemple. Mm-hmm. Es poden trobar en algunes botigues especialitzades, com pot ser la botiga doncs, Jordà de Tarragona. A Barcelona, doncs, amb bastantes botigues també, és per internet, es poden comprar tots. Vull dir que...
Ah, sí, jo els diré, el web, per cert, és www.celledelcesc.cat, allà tenen contacte directe, que això els podem comprar directament, si volem.
Bé, bueno, nosaltres des de la web del celler no ho venem, però bueno, ja...
Però ja us informem.
Trobar,
sí. Si teniu dubtes, www.celledelcesc.cat, us podem visitar, per cert.
Sí. Sota reserva no tenim cap problema en fer visites.
Això també és important. Jo crec que, a més, ho diem sempre, que veure-us, no?, allà i explicar-ho sobre el terreny, no?, i poder tocar-ho ens ajuda molt a conèixer i apreciar també aquesta feina, que és una cosa que tenim, no?, forma part de la demarcació de Tarragona, és importantíssim, el món del vi, no?, és part de la nostra cultura i ho hem de conèixer de prop. Per cert, se'n va fora de Catalunya, fora d'Espanya, algun dels vins del celler del Cesc?
Sí, sí? Bueno, estem venent al Canadà i estem venent a Andorra, de moment. Com a països, diguéssim, fora d'Espanya, doncs amb aquests dos països.
Mm-hmm. Doncs ja saben, a veure, si el proven a Canadà, no l'hem de provar nosaltres aquí, que el tenim aquí al costat de casa, a Nulles. Doncs no tinc més temps, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a parlar-nos del projecte, espero que et vagi molt bé. Quan hi hagi novetats, convidat quedes a venir a explicar-les i no et deixo marxar sense que em recomanis un vi. No sé si és alguna cosa que t'ha creat l'atenció darrerament.
Doncs sí, us recomanaré un celler, us recomanaré uns vins que són el celler Apical del Sergi Sevillano i Martí Giral. també doncs dos companys i dos amics del món del vi, que ens hem conèixer també doncs estudiant a l'escola i que també doncs han portat una mica aquesta vida paral·lela començant un celler, començant un projecte amb els vins de la Pical, i que estic segur que us ho passarà molt bé.
Doncs escolta, convidats queden per la setmana vinent. M'agrada molt això perquè comencem temporada amb projectes molt joves i amb moltes ganes. M'agrada molt començar així amb aquesta empenta a l'espai de vins. Cesc, un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, patatas premium o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos y en El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar, lleno de ventajas.
Si te has propuesto renovar tu armario, estrenar la última moda, tienes un pantalón color o vaquero de Easywear 1,25,99 o llévate dos por 45€.
Todos tus propósitos en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, l'antiga audiència, poden veure aquests dies l'exposició 30 anys de samarretes de les festes. És una oportunitat única per veure juntes les 30 samarretes de les festes a càrrec del Vall de Diables de Tarragona, a l'antiga audiència, de dilluns a dissabte, de 9 a 8 del vespre i diumenges, de 10 a 2. Encara a Tarragona, avui a les 8 del vespre, a l'Espai Turisme i amb motiu del 35è aniversari del Vall de Diables de Tarragona, tenen la presentació del llibre i la inauguració de l'exposició fotogràfica amb el títol Vida Infernal, amb imatge de Jordi Bru. Un recorregut pels 35 anys d'aquesta festa diabòlica de Tarragona. Saltem de Tarragona fins a l'Espluga de Francolí. Avui a les 10 del vespre, des de l'oficina de turisme, poden sumar-se a la Ruta Templera Nocturna. Un guia els acompanyarà pels carrers medievals de la vila, on diferents audiovisuals permetran entrar a la vida dels habitants que vivien al poble, jueus, menestrals, pagesos i senyors.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835-566.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Formarse no es nada fácil, pero reformarse lo es menos aún.
Carl Kraus.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Ens queden 7 minuts per arribar a les 2. Abans de deixar-los amb la informació nacional i internacional, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Continuen els problemes a la xarxa de Rodalies. A aquesta hora, a la línia R15 de Rodalies encara acumula més de 100 minuts de demora a causa d'una avaria aquest matí en un tren que cobria el trajecte entre l'estació de França i Riba-roja d'Ebre. També ha hagut problemes a la R14. A aquesta hora, segons informa Renfe, encara es mantenen els retards a la R15. I el proper dimecres el curs escolar arrencarà amb més de 153.000 alumnes al Camp de Tarragona. És un miler d'alumnes més a secundària. Ha disminuït en un miler els d'infantil i primària i a les Terres de l'Ebre començaran el curs 27.000 alumnes, mig miler més que el curs anterior. La demarcació té uns 300 centres educatius, dels quals 11 estan ubicats totalment en mòduls prefabricats. L'Institut Martí Franquès de Tarragona instal·larà mòduls prefabricats enguany per encabir 8 línies de primer d'ESO i absorbir així la major demanda d'alumnat. El director territorial d'ensenyament, Jean-Marc Segarra, ha remarcat que és una mesura provisional, només per un any.
És només per un any, és a dir, s'havia de fer i punt. Hi haurà 8 grups de primer d'ESO, l'únic de Catalunya, a Catalunya màxim són 6 línies, Martí Franquès tindrà 8, però ja ens hem emplaçat amb l'Ajuntament de buscar aquesta solució per arreglar aquest problema que durarà com a mínim de 4 o 5 anys. Idees claus. No demonitzar els prefabricats. U, no és el mateix un prefabricat de fa 20 anys a ara. Per tant, estan, a vegades, malauradament, estan molt més arreglats que segons quines aules que tenim a la nostra demarcació, però no vol dir, atenció, que estic defensant els mòduls. Atenció, quan fa falta s'han de tenir.
A hores d'ara, el Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre no sap si els 28 alumnes de l'Escola del Godall al Montsià podran començar les classes amb normalitat al seu centre dimecres o hauran de fer un emplaçament alternatiu que acordin amb l'Ajuntament. L'edifici de l'escola, ubicada parcialment sobre terrenys argilosos, presenta esquerdes que s'haurien eixamplat durant l'estiu. Al llarg del dia d'avui, els tècnics municipals i el Departament prendran una decisió al respecte. I a Reus, els alumnes dels instituts tindran autobús gratuït entre el 17 i el 21 de setembre per anar i tornar de classe. Podran fer-ho a través de l'APP de Reus Transport o a través de codis QR que es facilitaran als mateixos instituts. És una iniciativa de Reus Transport per promoure l'ús del transport públic. Aquest cap de setmana, la muralla romana de Tarragona ha tornat a aparèixer plena de llaços grocs. L'Ajuntament els ha tornat a retirar. Recorda que es podria malmetre un espai Patrimoni Mundial de la Humanitat. Recordem que el consistori ja va retirar símbols en dues ocasions durant el mes d'agost. I demà és el dia de la Diada, evidentment. Estem molt pendents de la previsió del temps pel que queda de dia d'avui, de dilluns, però també sobretot mirant a demà. Per tant, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia i ja hi tenim l'Anna Borrell. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Encara tenim certa nuvolositat a les comarques de Tarragona. Mica en mica aniran obrint-se clarianes a la tarda, però encara hi esperem ruixats i tempestes. Poden ser bastant forts i persistents, encara amb avisos al litoral i prelitoral fins la tarda per pluges intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui no varien molt les temperatures. Tornarem a tenir màximes d'uns 28 graus, tant a Tarragona com a Reus o al Vendrell, a Tortosa màximes de 29, a Gandesa de fins a 26 graus, i el vent continua suau i variable. Demà dimarts esperem ja una diada assolellada, cel molt clar tot el dia, amb intervals de núvols alts i prou, i les temperatures màximes pujaran un palet més. Les mínimes no canviaran. S'esperen 20 graus de mínimes a Tarragona, a Reus 18, a Tortosa i al Vendrell 19 graus i a Gandesa 16. El vent continuarà suau, variable, també amb tendència a bufar de sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
No. Doncs en dos minuts arribarem al punt de les dues. Nosaltres hem de tancar ja la paradeta per avui. Ho farem com sempre, com fem també a la primera hora del programa. Tancarem amb música. La nostra cançó del dia, ja saben, és aquesta avui de José Feliciano, que fa anys.
Sin alegría, ¿qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será?
Tanquem paradeta per avui. Demà, com ja els hem explicat, no hi haurà programació local. Es queden amb la programació habitual de la cadena COPE. Ens retrobem, doncs, dimecres a les 12:20 puntuals, que passarem llista. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los.
Se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?